La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que els egipcis ja coneixien la cervesa, però i els seus veïns, els nubis? Doncs sembla ser que els nubis ja prenien antibiòtics fa 2.000 anys amb la cervesa. Encara que no se sap com, però els indicis apunten que van aconseguir cultivar els microorganismes, els streptomyces, i resulta que un dels seus productes d'aquest bacteri és un antibiòtic, la tetraciclina. Aquest bacteri, amb el temps, es deposita a les dents i els ossos justament per aquesta característica que s'ha pogut descobrir, ja que, en analitzar, els ossos s'han trobat saturats d'aquesta substància. La qüestió és si els nubis sabien el que feien o va ser fruit de l'atzar. El que sembla que, d'alguna manera, van notar que els malalts que prenien aquesta peculiar cervesa tenien més probabilitats de sobreviure quan tenien infeccions.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, que ja és divendres i ja tenim gairebé embastada aquesta primera setmana de la Fonda d'estiu. Què farem? Doncs, home, començarem per l'Imma Puigcorbé, que és una pagesa, ui, quina pagesa, pagesa veterinària, i que sempre ens porta el seu tuit. Després, cap on anirem? Anirem al Mercat de la Mercè a veure què ens cuinen avui. I al Bocato, avui hi tenim l'Arnau Muñió, un cuiner també que es fa dir sí senyor. La Judit Càrtex ens explicarà un nou estil de cervesa i avui ve la nostra nutricionista particular, l'Anna Paré, que ens explicarà cosetes. Què farem? La Gui Virginis avui ve, la Júlia, que ens portarà un restaurant, ja ho veureu ja, un restaurant de terres llunyanes. I acabarem amb el reportatge. Avui ens n'anirem a la Garrotxa, per una banda a Olot i l'altra a la Vall de Bianya, perquè volem parlar de l'avantguàrdia a la cuina garrotxina, de la mà de la Martina Puigverd de les Cols i d'en Joan Juncà de Cal Enric. Vinga, va, comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Avui, mentre anava a treure els punts d'un marrà que se li va menjar l'orella a un gos, m'han trucat per un cavall que ha entrat a una masia vella i ha quedat atrapat al fer baixar el terra de l'eixida. Jo crec que m'estan enviant un missatge de què d'escriure un altre llibre.
La Fonda.
I ens n'anem a passejar pels mercats de Barcelona i avui anem al Mercat de la Mercè, que allà hi tenim la Manoli Mesa. Manoli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què
bon
tal?
Dia.
Com va el mercat aquest estiu?
Bé, bé, anem fent, anem fent.
Anem fent. Escolta, tu ets la presidenta del Mercat de la Mercè, eh?
Sí, sí, sí.
I a més, carnissera.
Carnissera, sí.
Escolta, quina és la recepta o el plat que ens va més bé ara a l'estiu o que, encara que sigui l'estiu, a la gent li agrada sucar pa?
Pues el fricando de vedella.
Oh, que bo. Escolta, amb quina peça el fas, Manoli?
Bueno, hay varias peces, pero bueno, la llata, el peixet, el colatín, hi ha moltes, moltes peces.
Que bé, que bé. I com el fas tu, el fricando, Manoli?
Bueno, yo, a ver, yo cojo, le pongo sal y pebra, farina en harina, sí. Después una cazuela con aceite, se pasa un poquito y se saca.
Ajá.
Entonces se hace un sofrito de puerro, zanahoria, un ajito, y cuando esté ya el sofrito hecho, se coge, se pone la carne, se pone un poquito de vino blanco y se deja pues media hora así al chuchu.
Ajá,
cuando ya está fresco, se añade una mica de caldo, de verduras o de pollastra, da igual, y unos buchardos también, unos buchardos, y ya está. Mitja horeta més y ya está.
Que bé. Escolta, a més, aquí lo important és que la gent vingui i demani, escolta, jo vull fer fricandó, tu mateixa, tria'm la peça de vedella que va més bé i ama-la, doncs, ben talladeta, eh?
Sí, sí, molt fineta, fineta.
Clar. Escolta, a tu el fricandó com t'agrada més? Acabat de fer o allò que dius, mira, el faig avui, dimecres o dijous i el deixo per al cap de dos dies a la nevera i llavors el rescalfo? Com t'agrada més a tu?
Hombre, si puede ser, se hace un día antes y se queda más bueno. Un día antes y luego nada, luego se calienta un poquito y ya está.
Y ya queda está. Más bueno. Sí. Que bé, que bé, que bé. Escolta, quina és la peça o la preparació que es ven més ara a l'estiu a la zona de carnisseria del mercat?
Bueno, yo creo que más plancha, bistec, ¿sabes? Entrecot, bistec...
Ai, que la gent vol... vol... La dieta del biquini, eh, Manoli?
Sí, sí, la dieta del biquini, sí, sí.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest fricandó des del Mercat de la Mercè. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Adéu. Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale l'Arnau Muñío, cap de cuina del directe. Arnau, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Pa amb oli i sal i tomàquet i fuet.
Del mar?
A la llagosta, de Sa Llagosta, a Menorca.
De la terra?
La botifarra de Perol, de Cal Rovira.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
El sushi.
Un vici culinari que puguis explicar?
Les croquetes, allà on hi hagin, allà m'hi veuràs.
Les croquetes estan triomfant, eh, últimament, sí. Els últims anys. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Les pinces i l'espatolina.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Els pinyons.
El dia de festa vas a dinar a...
Ultramarinos Marín.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
La part de la puntilleta de l'ou ferrat amb el rovell d'ou ben líquid.
Hi ha algun producte que no suportis?
Les magdalenes.
Uix, la truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba, sempre.
I l'últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Pa amb oli i sal sense tomàquet.
Això m'ho hauràs d'explicar, eh? Perquè el fuet amb tomata i el pernil sense.
Són manies, no m'agrada el tomàquet amb el pernil, me'l mulla, no m'agrada.
Arnau Muñío, cap de cuina del directe, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I amb les notes d'aquesta guitarra entra en escena la Judit Càrtex, la nostra especialista en cerveses i birres. Birres i cerveses, que vaja, és el mateix. Judit, bon dia.
Bon dia, salut a tothom.
Què, cap on anem avui? Perquè vam anar cap a Arsèguel i ara...
Ens quedem bastant a prop. Bueno, Vallbona d'Anoia.
Bé, sí.
Però com que és divendres, sí, avui us presento un projecte bastant subversiu. És una cervesa de l'estil Pale Bitter European Beer, és a dir, una colch. És una cervesa de la cervesera Subversiva, que és una cooperativa d'artesana de moviments socials i llibertaris. La cervesa es diu Barricada, té molta intenció. El que passa és que em fa molta gràcia perquè la cervesa té molt poques DOs, té molt poques denominacions d'origen, i la Colch és una DO de Colònia, de la ciutat de Colònia.
Ah, sí?
I l'hem interpretat aquí, Subversiva, l'ha portat a Catalunya.
Escolta, i amb quines característiques té aquesta Colch?
Ara. La gràcia és que és una lager, però... que la lager va a baixa temperatura, el llevat treballa a baixa temperatura, però aquí la fem fermentar a 15 graus. És molt més proper a una ale que a una lager, la manera de fermentar. Això la fa brillant, suau, molt cremosa, dolça i atenuada, és a dir, notem l'atenuació del llevat com les lager, però és un pèl afruitada, tirant a pera poma, per aquesta fermentació amb alta temperatura.
Hosti, que bo, tu. I
molt
aquesta, amb què hi va bé a l'hora de posar alguna cosa al damunt de la taula?
Jo, per exemple, el salmó marinat, no fumat, el salmó marinat...
Aquell que fas amb sal i sucre.
Exacte, i que podem acompanyar amb una mica de cítric. Les tartaletes de fruites amb crema, tota aquesta subtilesa jo crec que hi va superbé. I... aquestes que són de pasta de full, no les que són amb pasta brisa o trencada, que faria massa gra. Amb la pasta de full crec que el petit caramel que hi porta li va de meravella amb aquests 4 graus i mig que té la subversiva barricada, en concret.
Escolta'm, i un xuxu, i aniria bé
sí,
aquí.
Sí, sí. Jo perquè intento no menjar aquestes coses, però, vamos, si em donen una llesqueta de xuxu de Girona...
Càrtex.
Aquí hem vingut a passar-ho bé, no?
Una barricada d'aquestes, sí, amb un xuxu. Sí. Anem tu i sí, jo, quan s'acabi el programa, a donar la volta, no sé, som aquí...
On faci falta.
Que anem fins al Poblenou i tornem.
Sí, i el tenim baixat,
i això. I ja està, això.
Per prendre una altra birra.
En Dani Jiménez el portem a darrere amb la furgoneta, sí, allò cotxe escombra, sí, no?, com fan el de les bicis, i ja està.
Molt bé, estic d'acord.
Ai, sí, hosti. Judy Càrtex, moltes gràcies.
Merci a vosaltres,
oi?
Salut.
Quin osset que m'ha fet bon.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I avui l'Anna Paré ens explica què és el plat Harvard. Anna, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, com esteu? El plat de Harvard és una eina molt útil per explicar d'una forma gràfica com ha de ser el teu plat per menjar de forma saludable i que ha substituït a la tradicional piràmide alimentària. Va ser dissenyat pels experts en nutrició de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard amb l'objectiu de millorar els hàbits alimentaris i frenar el sobrepès i l'obesitat. Segons el plat de Harvard, si poséssim tots els aliments d'un àpat junts, la proporció entre els diferents grups d'aliments seria la següent. La meitat del plat ha de ser verdures, hortalisses i fruites, prioritzar tècniques de cocció saludables com el vapor, bullit, forn o planxa. També en cru en forma d'amanides. Com més varietat, millor. Cal posar colors al plat perquè les hortalisses i fruites de colors tenen molts antioxidants que són bons per la salut. Una quarta part del plat hi trobem aliments farinacis com els cereals i diferents tipus de grans i també posaríem en aquest grup el pa i les patates o el moniato, que no són verdures, sinó farinacis. És important que els cereals siguin en la forma integral, és a dir, arròs integral o pasta integral, perquè són més rics en fibra, vitamines i minerals. Una altra quarta part del plat hi trobem els aliments proteics, com el peix, el marisc, la carn, els llegums o els ous. Hem de tenir en compte que les carns blanques, que són el pollastre, el gall dindi i el conill, són més saludables que les carns vermelles i les processades, i que hauríem de menjar llegums entre 3 i 4 vegades a la setmana. El plat saludable de Harvard també recomana fer servir oli d'oliva tant per cuinar com per amanir, o altres tipus d'olis saludables com podria ser, per exemple, el de canola, que és més fàcil trobar en altres països que no fan servir l'oli d'oliva. I beure aigua, tes o infusions sense sucre ni mel, limitar la llet i els làctics a una o dues racions al dia, evitar les begudes ensucrades i, per suposat, evitar les begudes alcohòliques.
Doncs el plat Harvard sembla que sigui una manera saludable d'alimentar-nos, fins i tot ara a l'estiu. No, Anna?
Fantàstic per planificar els menús tant de l'estiu com de l'hivern, i ara que tot va més en format de carmanyola i no tenim gaires ganes de cuinar, ens pot ajudar molt a fer uns dinars ben saludables.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I aquest estiu hem fitxat a la periodista gastronòmica Júlia Gamisans perquè ens posi restaurants a la nostra estimada Guia Virgínies. Júlia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta'm, periodista gastronòmica, com va començar tot això?
Ui, tot això va començar fa molt de temps i va començar amb el Time Out, és a dir, que ja fa uns quants anys. I després, mira, narinant, i aquí m'he trobat, que sóc una apassionada del bon menjar i si us puc portar a restaurants, encantadíssima, i més si no són d'aquí, de Catalunya Central, sinó que estan dividits per tot arreu.
Escolta, tu ets periodista, però vas estudiar cuina també, com és això?
Bé, diuen que per saber menjar, no?, primer has de saber com es fa aquest menjar, i sempre penso que criticar sense tenir coneixement és una mica d'ignorants, per tant, vaig pensar que si ho havia de fer, almenys ho fem amb seny, no?
Però escolta'm, tu, a més, ets profe.
Sí, sí, sóc profe de català. Per tant, si dic alguna bajanada incorrecta, alumnes, no em feu cas, per favor.
Home, escolta, alguna cosa, algun dia hauríem de parlar del català i la gastronomia, perquè déu-n'hi-do els noms que hi han de productes i de coses que diem a vegades bé i a vegades també algunes de malament.
És molt difícil en la gastronomia, amb tota la quantitat de productes manllevats, amb tota la fusió que tenim, ningú dona l'abast, no?, de parlar correctament el català. De fet, quan tu vas als restaurants, la majoria de plats estan en anglès, en francès, no?, segons toca. Està bé, també dona riquesa, no? També manllevem quan parlem.
Doncs va, ja veuràs, algun dia d'aquests encara posarem algun nom d'aquests catalans aquí en dansa. A veure, va, cap on anem avui? Perquè m'has dit que tu no tiraràs cap a la part del centre de Catalunya, és a dir, cap a la part de la ciutat, sinó que vas voltant. Avui a on anem? A quina comarca anem?
Mira, ens anem una mica lluny, ens anem a la Vall de Boí. Ens anem a la Vall de Boí, que hi ha un restaurant molt curiós perquè és d'una barcelonina, bé, barcelonina, d'una noia que va estudiar a Barcelona, va estudiar Humanitats, i va haver un restaurant que es diu El Ventador. Aquest restaurant va començar com una botiga de queviures petitona amb coses col·leccionables que havia obert la seva mare, i ella estava sense feina, es veu, perquè va estudiar Humanitats i en aquell moment el sector cultural, com ara, era una mica difícil. La seva mare li va dir, va, torna al poble i ajuda'm amb això. I es van engrescar, van començar a fer tapes i ara tenen una carta de cuina d'autor, que és una passada.
El Ventador, a la Vall d'Avui. A veure, què hi podem menjar-hi aquí, Julià?
En aquest restaurant, el més xulo que tenen és que treballen amb el que són les arrels i la tradició, no? Aleshores, un dels seus plats més destacats és un que és amb cérvol fumat amb teia, que la teia és un arbre, que és el protagonista de les festes majors que es fan allà, que són com una mena de falles, no? I en aquestes falles la teia és la que fa el fum. I quan menges aquest cérvol, la intenció és que recordis en aquesta tradició, que és la més típica de la Vall de Boí i és molt famosa i surt per tot arreu. Per tant, crec que és espectacular la feina que està fent aquesta cuinera, no?, per barrejar el que és tradició amb cultura i menjar.
Això sí que és sostenibilitat i cuina de territori, fer cérvol a la Vall de Boí.
Home, sí, tots els productes que té intenten ser d'allà, sobretot treballar amb carns, òbviament per on està situada, i la carta és bastant variable segons temporada. És menú tancat i el preu tampoc és que sigui astronòmic, però està bé, ja és una carta amb cara i ulls.
Home, això cada vegada sí, ho trobem més, no? És a dir, restaurants que són petitons, que a més s'han empetitit des d'aquella època, ara ja podem dir aquella època del Covid, no?, que s'han fet, diguem-ne, la família s'ha fet més petita i diuen, saps què? Reduïm la carta, reduïm això, però a més, això sí, fem una bona proposta, que és, per exemple, fer com una mena d'obra de teatre, fer un menú degustació.
Sí, no, ella ofereix un menú degustació i bé, crec que la seva proposta més gran és aquesta, no? Una proposta que parla del que viu la terra, de tot el que són aquestes arrels, dels productes de proximitat, treballar molt amb els petits productors, fer conèixer els productes, no?, que hi ha a prop, no?, de la Vall de Boí, i també posar una mica la Vall de Boí en el mapa, no?, perquè realment, si vas a un restaurant, tothom mira els puntals i normalment estan al centre, no? Barcelona són els coneguts, però les comarques comencen a parlar i fa molt qui parlen, no? Bé, Girona també fa molt qui parla, no?, com Barcelona, però les altres comarques també hi parlen i hi han de dir moltes coses.
Doncs escolta, jo crec que El Ventador de l'Eli Ferrero, de la Vall de Boí, entra en aquesta guia Virgínies de la cuina catalana. Quines ganes tinc ara d'anar. M'has fet venir ganes d'anar a la Vall de Boí ara mateix, tu.
Home, sí, sí, i a mi de tornar-hi.
Doncs vinga. Eli Ferrero, El Ventador, Vall de Boí, a la Guia Virgínies. Moltíssimes gràcies. Escolta, estàs fitxada. Et vull veure aquí un dia per setmana, com a mínim, eh?
Home, si m'hi fitxes, jo hi vinc.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
Comencem la ruta d'avui a la Garrotxa, concretament a la Vall de Bianya, i és que avui anem a buscar, d'una banda, la cuina vegetal de la Martina Puigvert de les Cols, i de l'altra parlarem de si l'estiu també hi ha cacera. Mira, a veure si la trobo per aquí, perquè m'ha dit que estava aquí l'hort de la Casa Horitzó. Sí, ja la veig, ja la veig. Martina, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què fas a l'hort? Hauries d'estar a la cuina aquestes hores, no?
Sempre m'agrada començar el dia aquí a l'hort i després ja anar al restaurant amb alguns productes, algunes flors, i allà arrencar el dia, sí.
De fet, em fa molta gràcia perquè abans d'ahir agafava un llibre
de precisament que parlava de l'hora biològica i després m'han donat compte de que té alguna cosa a veure amb aquest hort que estem ara.
Totalment, sí. Ens agrada doncs, considerar que és un hort biològic. Intentem doncs, que la vida hi sigui present sempre i intentar doncs, ajudar que vagi doncs, sent cada vegada més un espai més viu, més biodivers, i ho fem doncs, intentant augmentar la vida d'aquest espai i respectant al màxim, intentant crear com un espai, un ecosistema natural, però aquí a l'hort.
Què és per tu aquesta casa Horitzó?
Home, és casa i és el lloc una mica on comença tot. Intentem doncs, no, que aquest IMASD, aquesta recerca, comenci aquí a l'hort, no? Amb els productors, tinguem en compte la llavor que plantarem, tota la filosofia doncs, que hi ha darrere de cada producte, i llavors a partir d'aquí ja ho plantem i anem treballant-ho a la cuina que acabem de, no, de tancar els plats, però sí que és veritat que aquí és una mica on neix tot, no? La terra, la natura.
Hi ha una mica meu que diu que el vi neix a la vinya. Podríem dir que gran part, un gran percentatge de la cuina de les Cols neix en aquest propi hort.
Sens dubte, sí, l'hort a la Garrotxa també és molt important per nosaltres, la comarca en la que ens trobem i la gent que en forma part.
Ara, que a les gallines i els porcs també, eh?
També. Tot el que sigui cultura, tradició i d'aquí de la Garrotxa, 100% a favor.
Marina, Martina, tu i les teves germanes aneu agafant el relleu generacional de la teva mare i del teu pare. Això com es menja? Ha de ser una cosa una mica que fa les cames una mica de tremolor, no? Perquè, clar, les Cols té molta història ja, ja no només, diguem-ne, com a restaurant, sinó també dins de les estrelles Michelin.
Fa 34 anys sí que la mare començava el projecte, la casa on va néixer, aquesta masia del segle XV, i el pare també s'hi va sumar, i ara, sí, això com dius, les tres germanes estem allà incorporades, llavors, bueno, hi ha moments doncs, que són més intensos que altres, però molta il·lusió de poder compartir aquest projecte, i al final també ara fer-ho, no, amb aquesta experiència d'ells i de tot l'equip que porta doncs, des del primer dia aquí treballant al restaurant, doncs crec que també és una cosa que ens permet poder avançar més ràpid, o bueno, almenys fer els passos una mica més ferms, gràcies a la seva experiència.
A veure, anem a passejar una mica per aquest hort?
Anem a passejar una mica per aquest hort.
Va, a veure què hi trobem aquí, perquè de ben segur que cada una d'aquestes verdures estan reflexades en la carta que avui en dia teniu a les Cols, no? Mira, hi veig enciams, ja comencem bé.
Ja comencem bé, sí, els enciams ara els fem servir per un remet que servim al principi del menú, i ens agrada doncs, això que sigui com un ram, que la gent l'agafi per la part inferior i pintin com si fos un pinzell amb diferents olives. És així, un plat molt fresc acompanyat amb diferents flors que també veiem aquí, amb aquest bancal de flors, i intentem doncs, que sigui un plat fresc, 100% cru, com si diguéssim, amb productes collits del mateix matí.
Ara que parles de les flors, hi ha moltes flors a vegades en molts plats a molts restaurants que, tot i que són flors comestibles, són flors molt cultivades que no tenen aroma. Aquestes en tenen d'aroma. En tens una bona colla aquí.
I tant. Ens agrada molt bé fer servir les flors que surten de les verdures espigades, com per exemple la flor d'all, la flor de ceba, de porro. Això també ens agrada molt utilitzar-ho i porten doncs, moltíssim gust. També hi ha la flor de borratja, la de caputxina, que porta potser un toc més picant, que no utilitzem tant la fulla com la flor. I llavors també fulles i flors de verdures, com per exemple ens agrada molt utilitzar la flor del carbassó, que ara mateix la cuinem amb el bacallà.
Home, el bacallà, que de fet deu ser l'únic peix de secà que entra a les Cols, no?
Sí, aquesta filosofia, bueno, i aquest pas que es va fer ja fa molts anys de només cuinar peixos de riu, no? I enllaunats, i el bacallà seria aquesta excepció per com es conserva, exacte.
Em fa molta gràcia perquè en Paco Pérez sempre diu que gran part dels seus proveïdors, que són pagesos i pageses, ell pensa que són com una partida més de la cuina. Veig que aquí en tens una colla també de pagesos i pageses, no? Quan sou aquí?
Sí, aquí tenim la Maria Coll de Carrera, que és de la meva edat i és biòloga, i bueno, molt contents de que formi part del projecte, perquè també hi aporta una visió, no, molt, penso que molt, molt diferent al fet doncs, d'haver fet biologia i de ser biòloga. Llavors tenim en Miquel Macias, que és aquest naturalista i geògraf que també va fer el llibre conjuntament amb en Jesús, que té aquest banc de llavors. Bueno, són diferents generacions i diferents maneres de veure, però totes com que comparteixen molt O sigui, són diferents mirades, però que comparteixen molt el mateix camí, la mateixa direcció. Una mica el que passa a la cuina també ens passa a l'hort. I crec que és molt positiu.
I com treballeu, diguem-ne, el fet de que, clar, un quan vol fer un brou, compra el peix i fa el brou. Però, clar, vosaltres no podeu allò comprar l'enciam, és a dir, necessiteu un temps. Com gestioneu, diguem-ne, la carta per una banda i l'hort per l'altra?
Sí, intentem que no hi hagi dues bandes, sinó que sigui la mateixa. Llavors, a vegades sí que és més complexa i molta comunicació, intentar doncs, nosaltres, els cuiners, ser molt flexibles, perquè hi haurà vegades doncs, que el temps no permetrà tenir allò que havies pensat que tindries o que tindràs més d'un producte que ja no volies deixar de cuinar i canviar per un altre. Llavors, sí que en aquest sentit hem d'estar molt, molt, molt conscients de que bueno, hem de ser molt flexibles i anar-nos adaptant al temps i a la natura. I això també al final crec que és bonic i ens fa estar com també en contacte amb nosaltres i no com tenir tot molt programat, sinó que és això, és anar veient el que la natura doncs, ens ofereix.
Home, també és un repte, no?, quan en Miquel o algú dels que tens aquí et diu noia, les pastanagues s'acaben, s'ha de canviar el plat.
Sens dubte, sí, sí. Llavors, també per això m'agrada molt anar-hi. De fet, el viure aquí també és més fàcil, però sempre doncs, tenir molt present el que hi ha, el que no hi ha, i entendre-ho, perquè doncs, sigui un procés com molt natural i de dir, sé que no n'hi ha, o no hi ha hagut pluges, o llavors així saps també una manera de no enfadar-te i anar-ho assimilant mica en mica que aquest producte durarà més, menys. Sí.
Hi ha una cosa també que veig i és que la recuperació, diguem-ne, de llavors antigues, de plantes, de varietats, diguem-ne, d'aquelles que costa de trobar, no? Això suposo que també és un repte per vosaltres.
Sens dubte, sí, també és una manera de, bueno, d'anar seguint aprenent, no? I intentar doncs, recolzar al màxim el nostre territori i treballar doncs, amb entitats d'aquí de la Garrotxa per intentar doncs, recuperar aquestes varietats que s'estaven potser perdent més. Intentar, doncs, des del nostre restaurant, doncs, apostar per aquestes varietats i donar-hi visibilitat i ajuda, sí.
Tal com dèiem, avui parlem de la part vegetal de les cols, que això no vol dir vegana, tot i que gran molts plats, diguem-ne, ho són, però també teniu aquests socis, no? El porc, la gallina, els ous, que formen part també d'aquesta idiosincràsia del menú.
Sí, ens agrada molt cuinar doncs, vegetals i herbes i flors silvestres que podem trobar als voltants de l'hort d'aquí a Bianya, però llavors també ens agrada molt doncs, col·laborar amb petits productors de la zona. Ens agrada molt cuinar porc, ànec, sí, sí, tot el que és productes d'aquí ens agrada cuinar-los.
L'ànec, que és una d'aquelles coses que moltes vegades... L'ànec amb peres, no? Que vosaltres en feu una versió que no sé quantes, diguem-ne, variants té, no? Explica'm-la, aquest plat.
És un plat que intentem això, no? Doncs fer una vocació aquesta ànec amb peres tan típic, no?, d'aquí. Llavors el que fem és servir-ho d'una manera diferent i ho fem doncs, cuinant-te'l com si fos una tarta tatent, però fent-ho amb ànec i amb pera. I llavors també doncs, ho acabem amb un aglà, que seria això, no?, aquest aliment que es mengen els porcs i que també doncs, els ànecs poden menjar.
Escolta'm, una cosa que també vaig gaudir molt, fa molt poquet que vaig estar-hi a casa teva, i vaig gaudir molt amb les postres. Les postres són l'explosió vegetal, l'explosió no només de l'hort, sinó també del bosc, no?
Sí, ens agrada molt que els postres siguin molt vegetals, intentar doncs, cuinar-hi flors, herbes i moltes verdures, no? Intentar, doncs, ara, per exemple, d'aquí res, una setmaneta, hi posarem un postre que fem amb cogombra i la seva flor, tomata, oli i sal. Llavors, creiem que també, no? Bueno, aquest fil conductor és molt línia, al final, molt fina la línia que separa els plats més salats amb els postres i intentem doncs, que siguin molt refrescants i molt, molt, molt vegetals.
Home, tot això també veig que ho porteu una miqueta a la part líquida del menú, perquè posar una cervesa de fejol, posar una kombucha al mig d'un menú, o començar amb un brou, només amb un brou, això, tal com diu un amic teu, en Joan Roca, no?, que la cuina és un llenguatge per explicar històries, són històries molt interessants per explicar, no?, de com voleu que sigui aquest les cols del 24.
Sí, exacte, intentem, doncs, això com comentaves, començar amb un... Bueno, de fet, servim a fora durant els aperitius, que són també molt, molt vegetals, un cava que acompanyem amb mora, amb un licor de mora que fem perquè la Pilar ens porta moltíssimes mores, llavors no volem dir que no, i anem fent licors i diferents elaboracions, i és una manera, doncs, de fer referència, no, a les conserves, als licors, a no evitar el malbaratament alimentari. Llavors aquí ja introduïm l'hort com servint un quiz royal, però en aquest cas amb mores. Llavors, com comentaves, comencem amb un brou sense pa, sense aigua, només el brou, intentant, doncs, abocar el territori volcànic d'aquí de la Garrotxa, ja que l'escalfem amb unes pedres d'aquí dels voltants. Intentem aquí, doncs, abocar i traslladar, doncs, el paisatge, el territori, els volcans, aquí a aquesta, bueno, els comensals, no? Aquesta terra volcànica que tenim. I llavors ja anem combinant diferents herbes i verdures a la part líquida. També intentem, doncs, que tant la part de la cuina com de la sala estiguin molt en contacte amb l'hort, i creiem que això és una manera, doncs, de que tots, no, sapiguem què hi ha a l'hort, què no hi ha, i que no només els plats tinguin importància i, no, aquesta part d'hort, sinó que també la part líquida.
Martina, i com és treballar amb les teves germanes? És a dir, feu un trident, però a més hi teniu en D'Artagnan aquí, eh? que és la teva mare. Com ho treballeu, això?
Bé, no, la veritat és que estem molt contents i feliços de poder treballar els cinc. Sí que és veritat que hi ha moments, doncs, que potser són més intensos que d'altres, però al final, bueno, crec que som una família molt unida i al final compartir aquest projecte i que tots l'entenguem, i que de cop un vagi a un restaurant i s'emocioni amb no sé què i ho pugui explicar, i crec que és molt bonic poder-ho compartir, que potser, no, si no ho compartíssim seria, doncs, com, ai, enhorabona, però que no es viuria d'aquesta manera. Llavors crec que és molt bonic, i aquí, doncs, anar avançant en el projecte, intentar fer-lo evolucionar tant a l'hort com a la cuina, a la sala, amb el ritual, intentar, doncs, que tot es vagi sumant. I més és això, que al final som cinc i cada un té una mica la seva part, però al final és un projecte, bueno, molt a l'unissó, no? Que no és que les parts es divideixin molt. Llavors crec que això suma i ens omple d'alegria.
A part de les dues estrelles i de l'estrella verda, aquest novembre va ser la cuinera, la dona més influent. Què és per tu això, una noia jove que tens, diguem-ne, molt camí per endavant, que ja portes molt camí recorregut, però clar, això ha de passar, no?, una miqueta. Com ho gestiones?
Sí, una miqueta, però com que també al final penso que és un premi, doncs, molt compartit, que sento que el van donar, no, tota aquesta nova generació que ens hem incorporat, a mi, però també a les meves dues germanes. Llavors penso que la pressió també la compartirem, i intento això, que el pes del premi sigui per tot l'equip, ja que també crec que el reconeixement és per tots ells.
Què és per tu la creativitat?
Per mi la creativitat és intentar, no, bueno, ser molt, molt curiosa en tot moment, i sempre, doncs, voler tenir aquest contacte amb tot, no?, amb la gent, amb l'entorn, amb el paisatge. O sigui, ho veig com algo molt col·lectiu. No entenc la creativitat com algo de he de fer un plat, sinó com, ostres, hi ha això a l'hort, i, doncs, molta comunicació i molt intentar expressar tot allò que passa. Però sí que crec que és a través, no?, poder, a través dels plats, on es pot intentar, doncs, expressar una poesia, una, no?, coses que a vegades ens costaria dir en paraules. Crec que a través de la creativitat i a través d'elaboracions o la manera de servir les coses, doncs, podem expressar-la.
Martina Puigbert, cap de cuina de les Cols, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Un plaer.
Jo segueixo el camí, però ara m'expliques què hi fan aquestes caixetes aquí al mig dels arbres, eh?
Aquestes caixetes, si són caixes niu, com comentàvem aquí a l'hort, doncs és molt, molt important crear-hi vida, intentar, doncs, ajudar que aquesta vida vagi creixent. I tenim caixes niu de mussols i de diferents ocells per, doncs, augmentar la vida d'aquest espai. També deixem, doncs, com deien, flors de verdures espigades, o, per exemple, que els girassols, un cop es van assecant, també els deixem aquí perquè els ocells tinguin aquest gra o gra de fejol per alimentar-se. I al final, un espai com més biodiversitat, també més productiu és, i més feliç i més productes ens donarà. Llavors intentem això, aquí tenim moltes caixes niu, també tenim aquella cabanya que és on hi fem les conserves de diferents productes per evitar, doncs, el malbaratament alimentari. També tenim unes pedres allargades on en Miquel Macias hi vol tenir serps perquè equilibrin l'ecosistema d'aquestes rates, bueno, tupineres, que diu que es mengen els naps. Llavors, bueno, intentar, doncs, equilibrar tot això, també, doncs, abelles, i anar-ho equilibrant una mica tot. També ens fem el compost, que això també és una manera de lligar molt la cuina amb l'hort, no? Intentar doncs, que tots els vegetals, les restes vegetals, tornin a l'hort en forma de compost i anar tancant cercles.
Tancant cercles, això és la biodiversitat. I després de passar pels horts de la Garrotxa, ens n'anem en un indret que hi ha vida culinària més enllà de la tardor, de la cacera, de les tòfones i de les castanyes. Cap a Cal Enric, un indret de la Vall de Bianya on en Desideri i la Lola hi van deixar molt més que una cuina tradicional. Hi van deixar també tres germans, els germans Juncà, que avui en dia porten aquest restaurant i que cadascú d'ells, amb la seva tessitura, fa que Cal Enric sigui això, un lloc de peregrinació per la gent que estima la cacera, però, en definitiva, per la gent que estima l'alta cuina. A veure si trobo per aquí en Joan, que és el maître, el sommelier, el gran pensador que tenim per aquí. Mira, ja el veig aquí amb la Nina, no podria ser. Joan, bon dia.
Bon dia, Pep, què tal?
Fantàstic, ja ho veus, aquí a l'estiu, passant l'estiu, no hi veig tòfones per aquí, eh? Bueno, les d'estiu sí que hi seran, les d'hivern no.
Sí, les d'hivern encara no, que passa que pot ser un bon any, aquest any que ens ha plogut tant la primavera i que és aquesta enfermedad que necessitem pluja primavera i estiu perquè ens surtin les tòfones a l'hivern. Aquest any potser tindrem Tuberous Tibium, és una tòfona més de color blanc, amb una olor molt més suau, amb un gust menys intens, però que s'adapta molt bé a la cuina d'estiu. La natura no s'equivoca mai.
Vosaltres sou una família, sou una colla de germans que treballeu molt per aquest territori que sempre parlem, no? Aquell paisatge posat a la cuina, a la cassola, però que, a més, gaudiu molt d'aquesta saviesa de la pagesia que teniu aquí al voltant de Cal Enric. Podríem dir que teniu molts rebostos, no?, aquí al voltant del restaurant, dels quals us en proveïu.
Sí, 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 la veritat és que això ja ho vam mamar-ho de ben petits, amb la cuina de la mare i la cuina de l'àvia. Teníem aquella cuina de proximitat que feia que... Jo recordo que encara quan el restaurant no havien començat, sinó que era una casa més de menjars de la iaia, fa uns 40 i pico d'anys, de passar la gent a reservar la taula i la meva iaia i la meva mare matar el conill per fer l'arròs que vindrien a dinar, no? Aquell arròs de conill, amb aquella picada de fetge, per acabar amb una mica de sang i l'ai julivert, aquella meravella, amb aquell cuina mediterrània tan extraordinària, amb l'amanita al mig, i després doncs acabar amb el conill a la brasa, amb una mica d'aioli, o més endavant, ja que es va anar sofisticant, doncs amb una mica de conill amb xamfaina, que feia també la mare extraordinària, acabant amb una grana de capellà amb el porró d'omi enmig de la taula. Nosaltres venim d'aquí, venim d'aquesta proximitat de productes tan extraordinaris que tenim, combinat, sense voler, i que els clients ens ho diuen, amb aquesta cuina familiar, íntima, en què ens expliquem des de fa molts anys. Entre mig hi va haver-hi, quan vas a l'escola, pues, una mica et perdes perquè comences a fer vieires i comences a fer ostres i comences a fer coses perquè vas per França, vas per aquí, no? Aquells menús gastronòmics quan ens van donar l'estrella, doncs que hi havia la vieira, hi havia l'ostre, hi havia el colomí, hi havia el foie. Per sort aquesta moda ens va deixar ràpid i vam tornar als inicis. Els inicis de buscar aquella cuina rural, familiar, que ja ens van ensenyar els pares, i intentant que aquests productes que nosaltres teníem a casa poguer-los aportar a l'alta cuina. Què és l'alta cuina? Bé, l'alta cuina vol dir donar-hi una volta més, una visió més, una part més treballada. Nosaltres ens nutrim de tots els productes que podem del costat, no? Nosaltres tenim els nostres proveïdors, en Fermí Coromines, l'home que ens porta el porc, aquest porc d'Uroc, que hem tancat el cercle i que l'estem ajudant a perfeccionar aquesta meravella tan extraordinària de carn, on realment tanquem el cercle de la manera que ell tenim els pares i les mares. Els animals viuen a la natura, no estan tancats, en que no mengen piensos, sinó que estan alimentats de blat de moro, ordi i faves, i que tenim allò tan bonic que jo recordo que per sopar em feia la meva mare la truita, truita de dos ous, dèiem a pagès, pan, tomata i un tall de llomillo. El llomillo és el llom, aquest llom que tornem a fer tan extraordinari, que sembla una tonyina de textura meravellosa. Altres persones que estem també intentant construir un missatge de que ara estem una mica abandonats, que jo en dic, que m'he inventat un títol que segur que m'equivoco, que en dic sostenibilitat vermella, la sostenibilitat de la carn, del benestar animal, d'intentar fer uns sacrificis dels animals en què no pateixin, en intentar recuperar els embotits, intentar que els embotits entrin a l'alta cuina. Hola, Nina, hem arribat a la gosseta, perdona, Pep. I intentar, doncs, també estem treballant amb Mas Canal, amb la Bàrbara i en David, d'una marca de vedella Angus, d'una empresa que es diu August, que treballen molt bé, que també fan el cercle tancat, amb bons fesols de Santa Pau, amb verdures de la canya, un lloc on es fan unes verdures extraordinàries, de les mulleres, en què intentem fer coses que també estiguin en relació, que la nostra cuina tingui un equilibri entre la part verda i vermella. En fi, no ho sé, podria explicar hores i hores.
Jo el que veig, Joan, és que vosaltres feu a cada plat un homenatge a aquesta pagesia de la Garrotxa, d'aquesta terra aspra i de Malapetxano. Cada plat hi ha un pagès, una pagesa, o dos o tres, no? Per exemple, n'he vist passar un que és una fonduta de formatges de Masferró amb uns mena de rigatoni farcits amb botifarra negra, no? Que és aquella manera d'explicar el territori, de fer aquells homenatges a aquesta gent que tenim aquí, no?
Sí, nosaltres trobem això, que aquestes sinergies que fem també amb les persones que ens ajuden i que veus que quan els convides a dinar i venen a dinar i veuen els seus productes en una taula de nivell, se'ls hi posen els ulls plorosos, no? Quan intentem, doncs, que aquests productes de Can d'Orca, del costat de casa, aquesta cansalada cruixent que fem d'aperitiu, que els aperitius intentem, doncs, fer uns aperitius que recordin una mica la Matança, amb alts i baixos, amb unes notes de pujar i després unes notes de baixada, unes coses verdes que el paladat el preparen per una altra mossegada. Sí, aquest plat és una fonduta d'en Casimiro, de Masferró, de la llet d'ovella que té, d'un formatge extraordinari, i amb aquests rigatonis bullits al dente, farcits d'aquesta botifarra negra d'en Fermí, coromines del porc d'Uroc, acompanyat amb quatre herbes, és una part que pots explicar molt i molt bé aquesta part pagesa, aquesta part rural. Aquest títol de la part rural el vaig conèixer ja fa molts i molts anys a un gran cuiner que era en aquell moment, fa 35 anys, el Marc Beirat, un home que tenia 6 estrelles, que ja havia posat el títol de cuina rural, no? I que sembla que ara comença la moda aquí, quan ja està inventat fa 40 anys per un xef, 6 estrelles Michelin. Què fem amb aquestes sinergies tan maques que quan la gent surt de dinar se'n va a buscar aquests embotits ràpidament, o se'n va a buscar aquestes carns ràpidament, o se'n va a buscar aquests formatges ràpidament? Què aconseguim amb això? Aconseguim que el territori es vagi equilibrant, aconseguim que la gent comenci a tenir una cultura de les coses bàsiques, no? Jo sempre ho explico, això, no? Que el caviar el vaig tastar quan tenia 30 anys, però la llangonissa sí que em dona un plaer extraordinari més que el caviar, és aquella part rància, aquella part tan nostra, tan catalana, de la nostra cultura.
ara que està molt de moda en segons quins restaurants fer això que en diuen seqüències, vosaltres teniu precisament aquesta seqüència del porc, no? Aquests plats que van allò que podrien triar moltes peces del porc per poder fer, diguem-ne, diverses mossegades al llarg de tot el menú. I una cosa també interessant és aquest maridatge, tu que ets el sommelier també d'aquesta casa, Joan, amb el fet de buscar aquell vi fantàstic que moltes vegades no cal fer gaires quilòmetres, sinó que aquí a la comarca o la comarca veïna tenim unes bestieses de vins que allò que en diem a vegades de l'esnobisme vitivinícola aquí es reflexa de que no et cal gaires quilòmetres per triar un bon vi, no?
Sí, la veritat és que tenim la sort de tenir unes comarques veïnes com l'Empordà, doncs que tenen vins extraordinaris per maridar en l'embotit i amb tota aquesta part greixosa. Que passa que són vins que li van bé, a vegades són rancis, que ara mateix no estan prou de moda, no? El que passa no estan prou de moda perquè no s'ha explicat bé. El vi actualment, la moda de la gent jove va cap a una moda, jo en dic del glu-glu, del trago llarg, quan són vins que el mestre Josep Roca sempre explica que s'han de beure a petons, com els finos, les manzanilles, els rancis. Què vol dir petó? Ho trobo genial, aquesta paraula. Beure petons és mullar-te els llavis, deixar que tota aquesta frescor t'entri a dintre la boca sense que el líquid acabi de baixar per cap a l'estómac, no? Aquí és on hi ha uns grans maridatges. I després estem en un moment en què a la Garrotxa tenim amics i gent que comença a fer vi amb el canvi climàtic i comencem a trobar coses ja que podem fer disfrutar a la gent.
Hi ha un efecte important també aquí, i a mi jo ara estic pensant que no sé què diria en Desideri i la Lola si veiessin, per exemple, que ja no només els fills, sinó els nets estan immersos en una família d'hostalers, no de restauradors. I tens un fill que fa de cambrer, la filla de la teva germana també, però en tens un que t'ha sortit pastisser i que jo crec que ha agafat aquest romanticisme al qual tu amares tant, no? Cap a les postres, no? Amb aquestes versions de postres que tu i jo menjàvem quan érem petits i ara els tenim amb una versió actualitzada, diguem-ne, del 2024, no? Aquestes maduixes amb nata, aquest brioche amb nous i ratafia.
Sí, estic content. La veritat és que tinc la sort, doncs, de tenir el meu germà Jordi com a cap de cuina de Cal Enric, la meva germana Isabel com a cap de cuina de l'hostal, del bistró, amb la meva cunyada, la Jair, que porta la sala de manera extraordinària. Tinc la sort de que la Sílvia ara és la sommelier de casa, que és la nòvia del meu fill, l'Adrià, la noia que també ens està assessorant amb el tema nutricional, que ella és nutricionista, i l'última part de la família que ha entrat és el Martí, el meu fill petit de 22 anys, que ha acabat sala i que s'està formant. Això, la veritat és que els meus pares ho van poder gaudir, en pau descansin, però ho van poder gaudir, i els meus pares, tant el pare com la mare, els hi vaig tenir la sort de que el pare se'n va adonar molt quan va faltar la mare, que se l'estimaven molt a la Lola. I els meus fills, tant com el meu germà, que ens portem 17 anys de diferència, per tant, van tenir un vincle molt important amb la mare. Sempre, qualsevol cosa que fan, qualsevol plat que pensen, sempre pensen què faria la mare. I aquí és on realment, a vegades, que reivindico també moltes vegades, la cuina, l'alta cuina ha de ser elegant, ha de ser fina, però en els llocs d'interior és molt bonic els que hem mamat aquella cuina una mica més rústica. La rusticitat pot ser elegant i bonica.
Joan, moltíssimes gràcies per aquest retall que ens has fet de fotogràfic d'aquesta cuina d'aquí, de Cal Enric de la Vall de Bianya, d'aquesta terra aspra i de mala petja, i per fer aquest homenatge, no?, aquest discurs cap a aquesta pagesia que tant falta que ens farà si algun dia la perdem, i que potser a vegades no ens en donem compte de tot allò que tenim, no?
Bé, hem fet coses molt malament. Ell, en Pep, sap que jo sempre m'embolicut diguent, fent declaracions, però fa 35 anys, quan vam començar, la Comunitat Econòmica Europea es va fer una cosa molt mal feta, que és que van pagar els pagesos, els hi van continuar pagant durant 35 anys la mateixa quota lletera perquè pleguessin. Hem perdut masies, els boscos estan bruts. Aquelles cases de pagès fa 35 i 40 i 50 anys, amb 10 vaques, 25 porcs, horts i camps, van poder viure i pagar les carreres dels seus fills, inclús comprar-los alguna casa, ara és impensable, tenim tot brut. Jo sempre demano a la classe política, sobretot, que sisplau ens tinguin respecte, que ens tinguin estima, que facin i que consultin bé a la gent que realment està treballant al camp. Els boscos estan bruts. Per què estan bruts els boscos? Aquests pagesos que jo et dic, que tenien 10 vaques, netejaven els boscos. Jo recordo fotos, he vist fotos a la Vall de Bianya del 1900-1910, que aquests boscos no hi havia ni un arbre, estaven nets. Per què? Perquè hi havia ramats, perquè hi havia xais, perquè hi havia animals, i no passava res. Un excés d'arbres és tremendo, és un excés de brutícia. Sense els pagesos no som ningú els restaurants, ni som ningú la societat. L'equilibri de la societat està en que el món rural es pugui guanyar la vida.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner Pierre Gagné, que diu: la cuina és multisensorial. Està dirigida a l'ull, a la boca, al nas, a l'oïda i a la ment. Cap art té aquesta complexitat. Esperem que això, que la fonda també de vegades sigui complexa, perquè no hi ha raó pura en les coses. Esperem que us hagi agradat i que ens tornem a trobar aquí, i tant que sí, amb una nova fonda. Adéu-siau i moltes gràcies. All comes away, all comes away, surrender, surrender. Running, running, running. You keep hiding. You keep fighting. You keep crying.